Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
012. La Generalitat al teu costat. A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web lgbti.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Benvinguts a un nou programa Debat a Bat del Bisbat de Lleida. Avui, a la part central del programa, alumnes del Col·legi Episcopal reflexionaran sobre l'educació. Aprofitem les festes de Nadal per recordar la feina dels nostres missioners. Els hem demanat que ens responguin a una senzilla pregunta. Per què va sortir de la teva terra? Avui ens respon la lleidatana Carol García.
Des de petita tenia una gran curiositat pel continent africà. En aquell moment pensava, només pensava, que les persones que allà vivien eren persones diferents a mi. Però amb el pas dels anys, aquesta idea va marxar de la meva ment. Fins que a final dels anys 90, quan estava a Madrid treballant, em vaig trobar en una tasca voluntària a una parròquia amb l'arribada massificada d'immigració. Molta d'aquesta immigració venia del continent africà. Llavors, Àfrica va tornar a la meva ment. Però aquest cop no va ser només el cap el que va respondre. Va ser el cor, vaig deixar-ho tot i vaig voler marxar a aquest continent com a religiosa missionera. Va enriquir molt la meva persona, la meva vida, i cada dia doncs, descobria que era allà on volia estar doncs, per sempre. Fins que, malauradament, doncs, per motius de salut, vaig haver de tornar, i és aquí, ara, on continuo també la meva missió. D'una manera molt diferent, però no per aquest motiu, doncs, menys bonica i menys fructífera. Tots som missioners i d'alguna manera i des del nostre lloc, des de l'escola, des de la família, des de la parròquia, tots tenim una missió. Tots seguim a Jesucrist i llavors, doncs, amb les nostres accions, amb els nostres missatges, doncs podem transmetre aquest sentiment missioner que tots portem a dins. A més, ens trobem en un moment en la nostra societat on continua arribant molta migració i això enriqueix moltíssim doncs, la nostra ciutat, els nostres pobles. I us convido doncs, que aprenguem d'aquesta riquesa cultural que tots tenim i que tots podem ser missioners.
Notícies del Bisbat.
El projecte Tornant a Ser guanya el concurs d'idees per reconstruir la parròquia de Sant Pere Advíncula de Rosselló.
L'elecció ha estat per unanimitat. Les parts implicades, el Bisbat de Lleida, l'Ajuntament de Rosselló, la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya, han valorat aquest projecte perquè conserva l'estructura original del temple. Està previst que en una primera fase es cobreixi el temple per obrir-lo el més aviat possible al culte. La construcció del campanar restarà per una segona fase. El pressupost de les obres és de 117.000 euros.
Un grup de joves de la diòcesi de Lleida fan recés a Poblet.
Sota el lema Tenir set de Déu, un grup de joves de la diòcesi, acompanyat per mossèn Joaquim Blas, ha fet uns dies de recés a Poblet. Han estat, ens diuen, uns dies de pau amb temps per poder revisar la pròpia vida i donar gràcies a Déu. Agraeixen especialment a la delegació de joves del bisbat el haver-los ofert aquesta oportunitat.
El jesuïta Roger Torres, nou conciliari de la Fundació Verge Blanca.
El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, ha nomenat el jesuïta Roger Torres Aguilló nou conciliari de la secció de centres d'esplai cristians de la Fundació Verge Blanca. Roger Torres, nascut a Lleida, ha celebrat recentment els seus últims vots al santuari de Sant Pere Claver a Verdú. En l'actualitat, desenvolupa la seva tasca al Col·legi Claver i a la parròquia Sant Ignasi de Loyola, on és responsable de l'esplai parroquial.
Sisena edició d'Obrim les portes a Nadal, a la Catedral de Lleida.
Aquest passat diumenge, 18 de desembre, a la Catedral Nova, a la missa de les 12 del migdia, presidida pel bisbe Salvador, s'ha interpretat la missa de Santa Cecília de Gunot. Hi ha participat la banda municipal de Lleida amb 7 corals i 3 solistes. Una nombrosa presència de fidels ha omplert el temple participant de la cerimònia. El bisbe, en la homilia i al final de la missa, emocionat, ha agraït als músics el haver-nos acostat a la bellesa i bondat de Déu i els ha exhortat a la devoció.
La tertúlia.
Hola, molt bona tarda. Som un grup d'alumnes de primer de batxillerat del Col·legi Episcopal de Lleida i hem vingut al programa de Bat a Bat a expressar-vos la nostra visió de l'escola avui dia. Com conduïm la matèria en diverses llengües, hem pensat que seria interessant parlar en català i castellà. Dicho esto, no sé si estaréis familiarizados con la cadena escandinava de muebles y artículos para el hogar IKEA y su nueva campaña publicitaria llamada Cenología. Menos deberes y más cenas en familia. Un método infalible para jugar, divertirse y tener más cenas en familia, promoviendo así la creatividad y la comunicación dentro del entorno familiar. Sin embargo, este spot ha creado varias discrepancias y discusiones entre distintos grupos que defienden distintas formas de método educativo. Daniel, ¿qué piensas acerca del tema?
Doncs, si bé està clar que IKEA l'únic que intenta és una estratègia de màrqueting per a emprar la idea de família, jo crec que el seu punt de vista és prou acertat. Jo crec que, de fet, s'hauria de reduir en gran mesura els deures o suprimir-los, tal com vol suposar IKEA.
Des del meu punt de vista, IKEA no tindria que opinar sobre el treball que fan, o sigui, que fan els mestres a les aules, ja que ells no estan a les aules per valorar les tasques que han de dur a terme els professors. I en l'apartat de deures, trobo que els deures són algo necessari, ja que s'han dut a terme durant tota la vida i és una bona forma de posar en pràctica tot el que es dona durant l'aula, o sigui, durant el dia a les aules.
Jo crec que IKEA no es tindria que haver ficat per mig amb el tema de l'educació, ja que està ficant en dubte l'educació que s'està portant a terme durant a totes les escoles de tot el món, però sí que és veritat que tracta un tema que és una realitat, de fet. O sigui, la quantitat de deures que hi ha, que s'imposen als alumnes, imposa una comunicació amb les famílies. Vull dir que no n'hi ha tanta comunicació entre si perquè hi ha una quantitat de deures excessius. Per tant, una persona, no, o sigui, un alumne, de fet un nen de 10 anys, tindrà una quantitat de deures superior que no podrà dur a terme relacions interpersonals amb la seva família.
Vale, pues Dani, tú que has defendido un poco el método educativo sin deberes, ¿cómo crees que se podría llevar a cabo mediante qué método o mediante qué propuesta educativa?
Clar, és que aquí entrem en un temps, en un problema major, perquè els deures són totalment necessaris en el sistema educatiu actual, perquè són l'únic moment en el que l'alumne realment treballa l'assignatura en primera persona i no és la part passiva de l'ensenyament. Llavors jo crec que en el sistema d'avui en dia els deures són totalment necessaris, però el que plantegen moltes escoles, aquí a Lleida en tenim alguns exemples, és que els deures no són el problema. Els deures són la característica d'un sistema educatiu ineficient. Llavors, en la meva opinió, s'hauria de canviar el sistema educatiu completament, suprimint els deures com una característica, però sol com una característica concreta. Vull dir, no és el gran problema. Quan parlem d'escola moderna o escola tradicional, són termes com a molt generals. Quan entenem escola moderna com aquella en la que l'alumne és el protagonista. I una característica que xoca bastant en els centres educatius és que en aquests tipus de centres que aboguen per una educació més moderna, els exàmens no existeixen. Vull dir, per a que l'alumne sigui el protagonista, no ha de escoltar una matèria. Ha de ser ell mateix el que la recerqui i el que s'interessi per ella. Llavors, en aquest tipus d'escoles se busca més una avaluació tipus projectes, on el professor actua com una guia. Llavors, ell introdueix la matèria i després és l'alumne el que recerca la informació i el que s'interessa per ella. I així els alumnes són més autodidactes i més independents.
Jo dono suport més al model tradicional, ja que és un sistema que s'ha dut a terme tota la vida i, bueno, és un sistema que ha tret a alumnes molt ben preparats, que han dut a terme bones carreres i amb molt bons resultats. I, bueno, d'aquest model diria que, bueno, els deures són una gran forma de posar en pràctica tot allò que s'ha dut a terme a la classe, ja que, a lo millor, i els professors suposo que estaran d'acord, que no disposen de les suficientes hores que voldrien per dur a terme tot el que volen fer. Llavors, els deures sí que es queixen molta gent, moltes persones, de la gran quantitat d'hores que han de passar fent-los, però és una gran forma de posar en pràctica i de, bueno, i de memoritzar tot allò que s'ha donat durant el dia a l'aula.
A veure, jo crec que, bueno, com a alumna que sóc, des de la meva pròpia experiència, dic que és veritat que ens manen un munt de deures que de vegades són innecessaris. El que vull dir és que, per exemple, ens fan fer uns exercicis, per exemple, pues, de llengua, per ficar un exemple, que crec que hi ha algun tipus que són innecessaris, que ens ocupen massa temps i que aquell temps el podríem aprofitar estudiant. També vull discrepar una mica amb el que ha dit el Dani, de que el professor amb l'escola antiga, per així dir-ho, és el professor, és el protagonista. Quan no ho és cert, perquè al cap i a la fi, l'alumne sempre ha sigut el protagonista i sempre ho serà. Tant que sigui una escola moderna com sigui una escola tradicional. Per què? Perquè els professors no existeixen, no exerceixen la seva feina perquè hi ha uns alumnes que necessiten aquests coneixements. I sí que és veritat que el professor té unes pautes marcades, que sí que és veritat que ho fa des d'ensenyament, però l'alumne donarà tant per una escola tradicional com per una escola moderna, ho donarà les mateixes assignatures des de dos tipus d'ensenyament diferent, però al cap i a la fi serà la mateixa matèria.
Tornant a lo que deies tu una mica, Ainhoa, que un model s'hagi portat durant tota la vida no crec que sigui raó per a dir que és positiu o que està funcionant. Jo crec que el model tradicional va funcionar en el seu moment per una rigidesa una rigidesa i una disciplina que avui en dia no s'escauen i s'intenta més una proximitat amb l'alumne. Llavors, crec que és per això que el model tradicional va tenir el seu moment, però ara, tenint en compte com són els estudiants i la ràpida forma en la que perden interès per les assignatures, s'hauria de canviar tot el model. I tornant a la que has dit tu una mica, Anna, si és veritat que el model tradicional aconsegueix molt bons estudiants, i això no ho podem negar, però les estadístiques parlen en contra del model tradicional. De fet, el model espanyol, que és el que tots hem estudiat, va a la cua d'Europa en eficàcia. Els estudiants espanyols, segons les estadístiques, són els que abandonen més aviat els estudis. Això és una clara prova del desinterès que tenen els alumnes pel que estan estudiant. Llavors, una altra característica del model tradicional és que divideix, perquè no podem entendre una aula amb 20 o 30 alumnes on a tots se'ls tracta igual, com si tots tinguessin la mateixa rapidesa aprenent o tots tinguessin el mateix nivell. Tot i que en moltes escoles s'intenta dividir els alumnes per nivells, com passa en moltes assignatures, això no és extrapolable a totes les assignatures i no podem dividir un curs escolar, com pot ser primer d'ESO, amb 16 assignatures diferents i nivells diferents. Llavors, el que passa en el model tradicional és que dividim entre els alumnes que són capaços d'aguantar 6 hores d'educació passiva en els que ells sol escolten i després 3 hores a casa més estudiant com per reafirmar el que ja han après. Hi ha molts alumnes que això poden suportar perquè ja estan acostumats, però hi ha altres que no. Llavors, aquests se'ls dona per perduts. Llavors, jo crec que l'educació moderna, on l'alumne és el protagonista, és molt més individualitzada i pot fer que molts estudiants arriben al nivell que poden arribar i que tinguin una carrera educativa molt millor.
Bueno, jo donaria una mica més de suport al model tradicional, ja que és un model que, bueno, és molt exigent, però bueno, requereix molta disciplina, molt esforç, molta constància, però també en un futur és bo per a l'alumne que ho està treballant, ja que bueno, en el moment en què ho està fent, doncs, se fa pesat i costa, però en un futur doncs, treu els seus fruits doncs, amb el que vulgui estudiar a la universitat o amb el treball que vulgui realitzar. I també trobo que el model tradicional és una constància millora d'un mateix, ja que cada any les coses són més difícils perquè et vas fent més gran i requereixes, o sigui, has d'estudiar coses més difícils, però que també, bueno, són més difícils, però, bueno, tu li has d'aplicar més disciplina, més constància, més esforç, i bueno, i això te superes tu mateix.
A mi m'agradaria fer-li una pregunta al Dani. Anteriorment, bueno, de fet, fa una estona, quan hem estat parlant a baix al carrer, m'has dit que les assignatures que es donen a terme a aquesta escola moderna motiven més als alumnes. Però com vols que... Bueno, pregunto. Com vols que els temes motivin més als alumnes si al cap i a la fi fan el mateix que una escola pues, tradicional? I, bueno, què penses al respecte?
Doncs és el que has dit tu, la matèria és exactament la mateixa. I et responc a la pregunta amb una altra pregunta. A tu què et motivaria més? Estudiar 20 pàgines d'història d'Egipte, o escriure 20 pàgines d'història d'Egipte? Al fi i al cap, la matèria s'aprèn igual. La matèria que s'aprèn no la dicta el col·legi, la dicta ensenyament. I al final, els professors tenen uns ítems i uns ensenyaments, uns temes que tenen que aplicar al seu alumnat. Aquí el que discutim és la forma en la qual això es porta a cap. I està clar que els alumnes es sentirien molt més... Bueno, i se senten més motivats quan són ells els protagonistes. Sí que hi ha molta por, tant en la comunitat educativa com en els professors, com en els pares, amb aquest nou model, perquè pensen que per donar tanta independència a un nen tan petit pot tendir a la indiferència per la matèria. Però realment estem pensant com estudien els alumnes actualment? Vull dir, si un alumne és ell mateix el que s'interessa i el que sintetitza la informació, el que la pensa, el que la fa, el que l'exposa davant dels seus companys, com pot ser que tendeixi al desinterès quan estem partint d'un model en el qual, i reitero, l'alumne és la part passiva de l'ensenyament? Per això hi ha tan rebombòria amb els deures, perquè són tan necessaris en un sistema que no funciona. Llavors, jo considero que el treball, el model modern, com se li anomena, motiva molt més, tot i que la matèria acaba sent la mateixa.
Jo m'agradaria discrepar entre dos temes, que serien els treballs, com ha dit el Daniel, que manen a les escoles més modernes i l'estudiar de l'escola tradicional. El treball sí que és més didàctic i potser més interessa més a l'alumne, però és, per exemple, si et fiques a fer un treball a internet, doncs sempre tindràs la coseta de dir, bueno, doncs obro el Facebook o obro qualsevol cosa i llavors et distreus. I l'estudiar tradicional, doncs, és una cosa que és centrada, que ja te la coneixes bé i, bueno, doncs si et fiques, et fiques. I trobo que té més sortida l'estudiar tradicional, que, o sigui, tot i que costa més, té més sortida que fer els treballs.
A veure, jo penso que això de tindre una independència amb el tema de fer un treball, crec que té un perill, perquè l'alumne, o sigui, hi ha un perill molt gran perquè l'alumne pot acabar fent plagi. Per què? Doncs perquè és molt temptatiu agafar una pàgina d'internet i pues, fer un copiar i pegar. O sigui, qui de vegades no ho ha intentat fer o qui no s'ho ha plantejat de fer-ho, encara que no sigui amb l'escola tradicional. Doncs imagineu-vos amb l'escola moderna. I a part, crec que s'estudia millor a l'escola tradicional, ja que l'objectiu és que al cap i a la fi estudis per presentar-te en una prova i que sigui avaluativa i no amb un projecte, perquè amb aquest projecte el professor no sabrà si estàs preparat per tirar endavant el curs vinent, per exemple.
Doncs està clar que el model modern, com últimament ens estem referint, recordem que és un terme molt abstracte, dona molta por, tant a professors com a pares, perquè, clar, és algo novedós i tot lo nou fa por. Però tenim que entendre que el sistema actual en molts alumnes no està funcionant, llavors necessitem un canvi. Tornant a lo que has dit tu, Ainhoa, que el model tradicional té el pro de que les coses són cada any més difícils, això també passa als altres nivells. I la distracció pot ser tant en el model tradicional, llegint un llibre i ficant-te a l'ordinador, com treballant directament de l'ordinador, o ficant-te a fer una altra cosa. Vull dir, totes aquestes pors són infundades i també es poden donar amb un model o l'altre. Llavors, vull recordar que el professor segueix estant a l'aula en aquestes escoles. Encara que l'alumne sigui el protagonista, segueix havent una o dues persones que actuen com a guia.
Vale, pues para concluir, está claro que hay muchas personas que apoyan este nuevo método creativo con estos deberes vivos. Sin embargo, esta tarea no será algo inmediato, ya que tendrá que tener el apoyo global para el cambio. Fins aquí el nostre programa. Esperem hagueu gaudit de les nostres aportacions i del temps que us hem dedicat. Bona tarda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Exposició sobre la pobresa a la Fundació Jericó.
La Galeria d'Art Espai Cavallers acollirà del 21 al 28 de desembre l'exposició Pobresa i Solidaritat a Lleida, organitzada per la Fundació Jericó. Del 29 de desembre al 8 de gener, la mostra es traslladarà a l'hostal que Jericó té al carrer Tallada.
Pessebres al peu del Romeu.
La capella del Peu del Romeu acollirà la tradicional exposició de pessebres fins al 8 de gener. L'horari d'apertura és de les 6 a 9:15 de la tarda.
Pastorets a la parròquia del Carme.
El grup Tuar representarà els Pastorets el 29 de desembre a la parròquia del Carme a les 6 de la tarda. El 30 de desembre serà el torn dels Pastorets infantils, també a les 6 de la tarda.
Celebració de la festivitat de la Sagrada Família.
La parròquia de la Sagrada Família del barri de Cap Pont acollirà el diumenge, dia 1 de gener, la celebració de l'Eucaristia amb motiu de la festivitat de la Sagrada Família. Serà a les 12 del migdia.
El pensament.
Molts homes es precipiten vers la llum, no per a veure-hi millor, sinó per a brillar. Friedrich Nietzsche.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Bon Nadal. Avui participem d'una celebració religiosament important i familiarment entranyable. El naixement de Jesucrist ens omple d'alegria i ens obre les portes de l'esperança. És l'esdeveniment fonamental que actualitzem en aquest dia. Ens porta a reconèixer la grandesa de Déu que envia el seu fill a empobrir-se en la nostra carn. Ens condueix a l'agraïment infinit pel gran regal que ens fa i ens anima a obrir el nostre cor a compartir amb els altres l'amor, la felicitat i la pau que ell ens porta. Aquestes són les paraules que més repetim durant aquest temps en les nostres comentaris i cartes. Desitgem la felicitat i la prosperitat a tot el món. Els cristians unim aquest desig als sentiments del mateix Senyor perquè no volem que quedi reduït a un vernís materialista, aparent o interessat en quedar bé. D'altra banda, la nostra societat viu moments complicats i amb tendències al desànim, a la confrontació o a la desesperança, arribant fins i tot al rebuig i al menyspreu d'altres grups als que de vegades es tractem com a enemics, que són autoritats, responsables socials, refugiats, presos, exclosos. Malgrat tot, els cristians continuem amb la proposta del Nadal. I no és un contrasentit ni una fugida de la realitat, perquè la proposta no és nostra, sinó de Déu. Us demano que celebreu amb profunda alegria i amb autèntic realisme cristià la festa del naixement del fill de Déu. Perquè hi ha una tentació latent en aquests moments i en aquest dubte de no celebrar, de no manifestar alegria si no participem o no fem visible la festa per les dificultats socials de la crisi que ens abaixa i que produeix més pobresa en les famílies. És un argument molt socorregut, massa elemental per convincent, per oblidar-nos de tot el que comporta el Nadal. I no. Tot i les dificultats, ens alegrarem. Viurem el clima de Betlem, del nostre particular pesebre, i manifestarem al món la plenitud d'aquest misteri. La vida humana ha estat sempre envoltada de dificultats, de mancances i de limitacions. Durant molts segles era evident i majoritària la misèria i la malaltia, i la celebració nadalenca constituïa una llum en aquest foscor vital. En i després d'Auschwitz, del teló d'acer, de Fukushima, d'Haití, amb les seves devastacions, de la guerra de Síria i, en general, de tot l'Orient Mitjà, cal viure i celebrar el Nadal. Dins i després d'aquesta punyent crisi, el Senyor es mostra l'únic camí de la profunda alegria, de l'autèntica glòria i de la real i necessària solidaritat, com la seva, que ens manifesta sempre i aleshores amb l'entranyable intensitat. Que tingueu tots un bon Nadal.
I fins aquí el programa d'avui de Bat a Bat del Bisbat de Lleida. Esperem que les reflexions que ens han fet els alumnes del Col·legi Episcopal us puguin servir i us desitgem unes bones festes.